Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Ja tenim a tocar la Diada de Sant Jordi i al Perspectiva us hem preparat una petita selecció de novetats editorials sobre arquitectura.
Algunes les hem anat a buscar a la cooperativa Jordi Capell, que de fet és l'única llibreria especialitzada en arquitectura que tenim a Catalunya i s'allotja a la seu de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes a la Plaça Nova. Allà ens hem trobat amb el seu actual director, l'arquitecte Marc Longarón.
Bon dia, Marc.
Bon dia. Bon dia.
L'única llibreria d'arquitectura que tenim a Catalunya, és que hem de dir-ho així.
L'única. És l'única des de fa 40 anys, perquè la cooperativa va obrir l'any 78, el maig del 78, i és l'única, és l'única.
I a més és que s'ha de saber que està aquí, perquè està una
mica... És difícil, eh? És difícil saber.
La ubicació no és gaire estranya, estem davant de la plaça de la Catedral, la plaça Nova, el Col·legi d'Arquitectes. L'única cosa que hem de fer és entrar al Col·legi d'Arquitectes, baixar quatre escales i ja hi som.
Bueno, quatre, una mica més de quatre, eh? Perquè la gent normalment es queda a la llibreria de la planta de dalt i no baixen les altres quatre escales. Has de baixar quatre escales i quatre escales més.
Sí, cal, per descobrir els tresors amagats sempre cal baixar.
Això. Home, és allò que surten, hi ha aquelles guies de los secretos de Barcelona, sí, i no sé exacte. Per què nosaltres no sortim els primers, perquè més secret que aquest, jo crec que no n'hi ha cap altre, no? Una llibreria que no dona el carrer, sí, que no té façana, que porta 40 anys i que no la coneix ningú i que és l'única llibreria d'arquitectura,
sí, sí.
De Catalunya.
Ara sí que ho posa la Capell allà en els vidres, oi?
Però... Bueno, comença a posar-ho, però...
Sí, però s'ha de saber, s'ha de saber.
Sí, s'ha de saber, s'ha de saber. No és tan fàcil.
La gent del barri tampoc n'és massa conscient.
No, hi ha gent que ens descobreix. Jo en recordo un senyor que era un notari, que és aquí al carrer de la Palla, i un dia va venir a la botiga de dalt i em diu: "Ah, està molt bé aquesta botiga, tal." Dic: "No, la botiga és a baix." "Ah, sí?" Llavors baixa i em diu: "Ah, no havia vist que havíeu muntat una botiga aquí baix." Dic: "No, muntat no, fa 40 anys que hi és." Llavors, però jo cada matí passo per aquí i no ho sabia. Per tant, imagina't la descoberta.
Sí, sí, i a part de llibres, teniu tot d'objectes dissenyats per arquitectes. Alguns fins i tot ens els podrem endur a casa per muntar-los nosaltres, no?
Home, jo crec que sí. A veure, com a... La cooperativa neix en un moment en el qual hi ha molt pocs llibres d'arquitectura a Barcelona. Llavors s'ajunten tot un grapat d'arquitectes i munten la cooperativa. Val? A mesura que va passant el temps, es munta també la papereria i després apareix una cosa que és molt maca, i és que hi ha arquitectes que comencen a demanar objectes dissenyats per altres arquitectes. Jo mateix porto ara un rellotge que va fer el Max Bill. El Max Bill és un professor bastant conegut de Bauhaus, val? I que va fer un rellotge per Jungens. Doncs, a partir d'un cert moment, comencen a aparèixer a la cooperativa objectes de disseny dissenyats per arquitectes o per dissenyadors molt reconeguts, i bueno, comencem a descobrir un món bastant interessant i sorprenent, perquè hi ha coses extraordinàries com aquesta, i a partir d'un cert punt, sobretot en el moment en què comença aquesta baixada de feina als despatxos d'arquitectura, en el qual els arquitectes comencen a crear coses. Els arquitectes no podem estar parats, o fem cases o fem altres coses, val? I llavors va començar, jo en recordo un arquitecte de Girona, el Quico Areu, que ell pinta, i llavors a partir d'un moment comença a fer joies, i algú li diu: "Home, les joies, per què no les pintes?" I un dia em veia i em diu: mira, Marc, què he fet aquestes joies?" Dic: "Ostres, però Quico, això és maquíssim." "Què vols dir que és molt maquíssim?" "Home, perquè no, que m'ho deixaries per vendre-ho?" "Home, però d'acord, ja..." I n'hem venut un fotimer. Llavors et trobes amb que la cooperativa, que al principi era un proveïdor de llibres i de productes de papereria dels socis, que són principalment arquitectes, acaba per comercialitzar aquells objectes que ara fan els arquitectes. Clar, el fet de tenir la botiga durant, ja no a dins del col·legi, sinó també al carrer, permet ensenyar al món que els arquitectes fem més que cases. No només fem cases, sinó que fem altres coses. I això em penso que està bé, perquè la gent no n'és conscient.
Doncs avui també, si ens ho permets, a part d'arquitecte, t'utilitzarem com a prescriptor, com a llibreter, que es deia tradicionalment.
Sí, va, diguem-ho així.
I per tant, n'hem triat 5 publicacions recents, recomanables per a aquestes dates de Sant Jordi. Si et sembla, les anem mirant una per una?
Sí, i tant.
Perspectiva.
Anna i Eugeni Bach, Me is Missing Materiality. 88 pàgines a color en tapa dura. Publica la Fundació Mies van der Rohe. Val 30 euros.
És un llibre molt nou, que és sobre la instal·lació que van fer l'Anna i l'Eugeni Bach en el pavelló del Mies van der Rohe, el pavelló de l'exposició internacional del 1929.
Sí, que ha estat presentat aquestes últimes setmanes de març, eh?
Ah, exactament. Va venir a la ciutat el Juhani Palasma, que és un arquitecte professor finlandès, antic professor de, també de l'Anna Bach i una de les persones, diguem-ne, més reconegudes en el món de l'arquitectura actualment. Bàsicament és un llibre de fotografies de la instal·lació en el qual el que feien era desmaterialitzar el pavelló. La majoria dels que coneixem el pavelló el coneixem amb els seus marbres verds, amb l'ònic central, amb el travertí al terra, i ells el que plantejaven era convertir-ho tot en color blanc.
Tots els volums en blanc, oi?
Sí, a base de posar una espècie d'iron fix, una espècie d'adhesiu a les parets, que després sortosament no es van carregar res i van poder desmuntar-ho, val?
Sí.
I que explica, diguem-ne, els volums del pavelló sense els seus materials.
Richard Sennett, Construir i evitar, ètica per la ciutat. 496 pàgines en tapa flexible. Publica Arcàdia. Val 25 euros amb 90.
Aquest me'l compro, eh?
molt bé, Josep.
Construir i evitar.
Aquest és un llibre del Richard Sennett, que estava en procés de sortir. En teníem tots ganes de que sortís. Fa molt pocs dies que ha sortit. És un personatge que el vam descobrir tots nosaltres.
L'artesà, no?
Exactament. Amb l'artesà, que era un llibre que reclamava aquesta figura del treball artesà, no des de l'òptica que estàvem més acostumats, segurament, del Ruskin i gent del segle XIX, de confrontar màquina i artesania, no? el procés industrial contra el procés humà, sinó des de l'aspecte dels valors propis de l'artesania. I aquest és un llibre, bàsicament, en el qual ell treballa des de l'òptica de la ciutat, no? És, segurament és la fase que ens faltava, i bueno, ara l'hem de llegir tots dos, Josep?
Sí, tothom l'has llegit.
No, jo l'acabo de rebre.
No, però és que fa molt bona pinta, fa molt bona pinta.
Per tant, ens toca llegir-lo tots dos.
Sí.
Joan Busquets, Barcelona, la construcció urbanística d'una capital compacta. Publica Laboratori d'Urbanisme de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya. 492 pàgines en tapa rústica. Val 25 euros.
En aquest llibre el que es planteja és revisar la construcció de la ciutat de Barcelona. Val? El Joan Busquets és professor, és catedràtic a Harvard. Val? Jo crec que és molt interessant, no només per la gent del món de l'urbanisme, sinó també per tothom que li interessi Barcelona. No intenta ser un treball extraordinàriament acadèmic, ni feixuc, sinó que el que intenta és realment explicar com es construeix
totes les fases de creixement de la ciutat. Sí,
exactament.
Sí.
Fixa't que hi ha molta documentació, hi ha moltes fotografies.
No, i sobretot la part menys coneguda de la ciutat, que és totes les etapes prèvies al Pla Cerdà.
Exactament. També apareixen projectes que no s'han arribat a dur mai a terme, projectes de l'època del Gatpac. Jo em penso que és un llibre que pot interessar absolutament a tothom que estigui interessat en la ciutat.
La revista quadrimestral d'arquitectura contemporània Palimpsesto, publicat per la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech. Val 4 euros.
Més que una publicació, és com un opuscle, val? La fa la Càtedra Blanca, que el cap més important, segurament el més conegut de la Càtedra del Carles Ferreter, i que ara també porta l'Alberto Peñín. Estem parlant d'una revista que té 20 pàgines, però que té una mida pòster.
Sí, és un format premsa, vaja.
Sí, és format diari. Té dos vessants. Té un vessant d'assaig, un vessant de la crítica, val? Que és, jo crec que és bàsic en el nostre món, en el món de l'arquitectura, i té un altre vessant que és acadèmic, Val? Per tant, intenta juntar les dues coses. En aquest número que tenim aquí, parla d'un experiment molt, molt divertit que van muntar diferents arquitectes a Eivissa l'any 71.
Instant City.
Instant City, que era una ciutat inflable. És una mica hippie, l'invent, però l'invent divertidíssim. Una cosa que la veritat és que qui no el conegui, val la pena, val la pena que el conegueu.
Bé, aquest és el número 18 que has publicat aquesta tardor passada, però ara per Sant Jordi surt el número 19.
Sortirà el 19.
Exacte, i pel proper mes de novembre celebrarem els 20 números d'aquesta publicació.
Exactament. En principi és previst fer una cosa bastant sonadeta, eh? És a dir, que el dia 20,
sí,
esteu convidats el dia 20 a venir a la presentació dels 20 números.
El 20 de novembre.
Home, no, espero que
home,
no sé...
No fotem, és que em dius el 20, que...
segurament no serà el 20 de novembre.
Bé, en tot cas, és un detallet, perquè a més és molt econòmic, cada número val 4 euros, oi?
Baratíssim, qui no...
Si volem fer un detallet és com preparar un pack amb 4 o 5 números, no?, i per fer un regalet maco, no?
I tant. Vaja, tothom el pot comprar, no té cap
mena. Sí, i tant.
Zaida Mushí, Mujeres, Cases y Ciudades, Más allá del umbral. 336 pàgines en tapa flexible, publica DPR Barcelona, val 20 euros.
Zaida Mushí és professora de l'Escola d'Arquitectura i és una de les fundadores del col·lectiu Punt 6, que reclamen una mirada de gènere dins del món de l'arquitectura. Va néixer dins de l'escola, quan la Zaida donava classes a una sèrie d'arquitectes que ja totes estan situades en diferents llocs, no sé, per dir alguna cosa, la Patricia Reus o l'Anna Ramos, directora de la Fundació Mies van der Rohe, i el que intenta és treballar el món de la ciutat i de la casa des d'aquesta visió de la dona que no es fa gaire. Estem amb un col·lectiu que ve d'un corrent en el qual la majoria de professionals són homes. Val? El que passa és que el cert és que cada cop aquest col·lectiu s'està feminitzant més.
Sí, però així i tot, l'arquitectura, l'urbanisme històricament s'ha concebut a través de paradigmes masculins i aquest llibre el que intenta és aclarir una mica aquests nous paradigmes, no? Dels quals sempre en parlem en teoria, no? Són paraules molt maques,
però
diguéssim que aquí la Zaida Mushí ens permet entrar una mica més en el detall d'aquests nous paradigmes.
Sí, no? A més agafa noms d'arquitectes que molta gent no coneix i fa un repàs al pensament d'aquestes arquitectes. Penso que val molt la pena com a llibre que el tinguem present.
RCR Arquitectes, obra construïda Wild Works, edició bilingüe de 240 pàgines a color en tapa rústica, publiquen ICO i Fundació Bunca, val 27 euros.
És un volum, sobretot fotogràfic, en el qual es va fent un repàs de totes les obres del despatx d'Olot. No és freqüent tenir un premi Pritzker entre nosaltres i, per tant, diguem-ne, poder gaudir de tot d'obres d'aquests Pritzker.
Tenim llistades a la majoria de projectes recents, des de la Casa Fuell a les Preses, o la bassa de la Vila de la Trinxera de la Vall de Bianya, la Llar d'Infants els Colors de Manlleu, la Casa Horitzó a la Vall de Bianya, fins a... Quantes n'hi ha aquí, diguéssim?
Una trentena d'obres ben bones.
Una trentena d'obres, comptant també l'Espai Barberí, no?
Sí, exacte, el seu despatx. Jo crec que val la pena, els que no conegueu aquest llibre, que el tingueu en ment. A més, és un regal fantàstic.
No, a més, regals. Molta fotografia...
Encara que diguis, home, és que jo la fotografia, no sé jo... Doncs,
sí, no, però
les fotografies són extraordinàries.
Són extraordinàries, sí.
Vull dir, val la pena com a regal.
El volum i les dimensions, l'enquadernació en tapa dura, 27 euros no és excessiu, no? Està molt bé.
Fantàstic per fer un regal.
Perfecte, doncs Marc, ha estat un plaer i a partir d'avui esperem trobar-te més sovint al Perspectiva de Catalunya Ràdio per parlar de les moltes curiositats que teniu aquí a la Capell.
Moltes gràcies, Josep, així ho esperem també nosaltres.
Que tinguis un gran dia.
Igualment.
Perspectiva.
Altres novetats bibliogràfiques recomanables. Magdalena Halgerde i Giselle Lotten. Layered Landscapes Lofoten, Understanding of Complexity, Otherness and Change. Publica Actar, 388 pàgines a color en tapa rústica. Val 35 euros.
Comprendre i pensar el paisatge des de la seva complexitat, la seva vulnerabilitat, la seva càrrega històrica i cultural, les projeccions de futur, les decisions polítiques i les potencials transformacions que afecten el seu equilibri. Les dues arquitectes del despatx noruec 70 graus Nord Architecture prenen com a model la complexitat de l'arxipèlag escandinau de Lofoten, sacsejat per tensions d'usos tan incompatibles com les prospeccions petrolieres, la indústria turística i la tradició pesquera.
Ricardo Bofill, Visions of Architecture, publica Gestalten. 296 pàgines a color en tapa dura, val 56 euros.
Una monografia de l'obra del carismàtic arquitecte català, un extens periple pels seus projectes més reeixits, com la Muralla Roja, o el Denset, la Fàbrica i Abraxas.
David Bestué, Via Plana i Pinyón o la impossibilitat d'una arquitectura, publica Gustau Gili, 72 pàgines en tapa rústica, val 10 euros.
Un viatge per les arquitectures de l'associació constituïda per Albert Viaplana i Elio Pinyón als anys 70, una de les últimes i glorioses fuetades de la llegendària Escola de Barcelona. L'autor, el polifacètic artista David Bestué, ens condueix a través d'algunes de les seves obres i com aquestes es transformen i transmuten des del seu estat original amb el pas del temps i les circumstàncies polítiques i socials.
Òscar Dalmau, Barcelona Retro, guia d'arquitectura moderna i d'arts aplicades a Barcelona 1954-1980. Publica també Gustau Gili, 152 pàgines a color en tapa rústica. Val 15 euros.
No podia faltar un mediàtic. El radiotelevisiu Òscar Dalmau se'ns descobreix en la seva vessant de fotògraf, tot donant sortida a la seva vocació frustrada per l'arquitectura, o almenys així és com ho descriu ell mateix.
Un recull d'arquitectura moderna i arts aplicades a la Barcelona de la dècada del 1950 a la del 1970. La meva vocació frustrada és la d'arquitecte i m'hagués encantat treballar en els despatxos de tots aquells que van contribuir a fer gran la ciutat en aquella època. Hi ha una cinquantena de fitxes dins del llibre que recopilen una bona mostra d'aquests punts d'interès disseminats per la ciutat. Entre ells hi ha referents arquitectònics, alguns reconeguts internacionalment, i altres edificis més discrets que val la pena destacar per la seva simbiosi amb algunes de les arts aplicades, des dels murals ceràmics, passant pels frescos pictòrics, escultures, vitralls, fotografia... En fi, aquí se subratllen algunes construccions pels acabats exteriors de la façana. Altres llocs destaquen pel disseny dels seus interiors, com restaurants, bars de copes, instal·lacions esportives o museus. I també hi ha espais semipúblics o semiprivats, segons com es miri, que són els vestíbuls. Afortunadament, a Barcelona hi ha un bon grapat de vestíbuls interessantíssims. Doncs bé, durant la forquilla d'aproximadament 3 dècades que recull aquesta guia, hi ha nombrosos exemples d'arquitectes que van treballar molt estretament amb artistes. Matrimonis com el d'Antoni de Moragues i el fotògraf Català Roca, o Josep Maria Soteres i l'escultor Josep Maria Subiracs, Antoni Bonet Castellana i el muralista Augusto Torres, Xavier Busquets i el ceramista Antoni Comella, en fi, un llarg etcètera. Tots aquests diàlegs van permetre engendrar autèntiques joies repartides per tot Barcelona. A les pàgines del llibre en trobareu algunes. I per facilitar-vos la feina, a l'hora de recórrer la ciutat, els llocs estan distribuïts en 9 rutes, seguint el criteri de proximitat. A l'inici de cadascuna hi ha un mapa amb les obres referenciades i cada fitxa conté l'adreça i la parada de transport públic més propera. Així és que us desitjo que tingueu un magnífic viatge pel passat més modern de Barcelona amb aquest llibre, Barcelona Retro.
I per acabar, un còmic, Agustín Ferrer, Mies, publica Grafito Editorial, 176 pàgines a color en tapa dura, val 25 euros.
Tant si ja coneixíeu molts detalls sobre la vida de Ludwig Mies van der Rohe com si no en sabíeu res i us ve de gust fer-vos una idea de com va viure el pare de l'arquitectura moderna, us encantarà aquesta novetat editorial del dibuixant i guionista navarrès Agustín Ferrer, un còmic d'esperit biogràfic sobre Mies van der Rohe, però, esclar, amb uns tocs de ficció que fan la història molt més apassionant. Agustín Ferrer.
Nace de la lectura de un artículo publicado en el País Semanal por la periodista e historiadora del arte Ana Chuzo Albeascoa. Para el posterior desarrollo del libro consultó otras fuentes como una biografía crítica de Frank Schultz. Se desarrollan muchos sucesos, muchas anécdotas que son reales, pero se dramatizan para darle otro aspecto más cercano al lector. Como ejemplo tenemos el registro de la sede berlinesa de la Bauhaus, de la que Mies van der Rohe fue último director. Este registro no fue tan dramático como lo cuento en el cómic. Hubo detenciones de alumnos y así, por parte de las secciones de asalto de los nazis y de la policía, pero no hubo tiros. Simplemente cuando se aburrieron y empezaron a tener hambre, se marcharon los nazis a su casa.
Descobrim així un Mies van der Rohe que encaixa força amb la imatge de l'artista bohemi del segle XX, amb algunes decisions vitals de dubtosa moralitat i egoisme que van ser imprescindibles per aconseguir el que s'havia proposat.
Estamos en un caso similar al de Picasso o Neruda, por poner dos ejemplos. Son grandes artistas que como personas dejaban mucho que desear en el trato con sus allegados. El caso de Mies van der Rohe, pues estamos ante una vida que se hizo a sí mismo con el fin de construir, su única finalidad, y por tanto dejó un poco de lado el trato con las personas. O sea, en este sentido siempre se le reprocha que fue uno de los últimos artistas que abandonó Alemania en la época de los nazis en 1938, justo cuando iba a comenzar la Segunda Guerra Mundial, porque ahí ya no tenía encargos, entonces dejó de lado ahí a su familia, a sus hijos o sus hijas y a sus amigos, y se fue a Estados Unidos, donde sí que tenía un futuro, donde podía construir, donde tenía una cátedra en la Universidad de Chicago, etcétera. Entonces pues vemos que el arquitecto, pues en esa balanza que en la que estoy comentando, no está muy equilibrada.
La novela gráfica inclou també textos de Nanchu Zabaldescoa i de Norman Foster.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.